Què tal, amics oients? Molt bon dia. Són les 8 en punt. Benvinguts a l'antena de Ràdio Lot i Ràdio Ripoll. Aquesta hora en emissió conjunta per explicar-vos què està passant a les nostres comarques. Avui estem a 19 de juny del 25, un dia que comença de nou sense novetats al cel, amb el cel completament serè i amb temperatures. Daniel Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Que ja s'enfilen a primera hora.
Doncs sí, temperatures situades en aquesta franja alta, aquesta primera hora del matí. Tenim ara mateix 8 graus a Vall de Núria, tenim 13 a Molló, 14 a Das, 15 graus a Camprodon i a Ribes de Freser, 17 graus a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols, a Santa Pau i a Vic, en tenim 18 a Besalú i a Mer, 20 graus a Olot i a Castellfollit de la Roca, 21 a Banyoles, 22 a Girona, 23 a Figueres i 25 a Roses.
Abans de la previsió del temps, amb en Dani Ramírez.
Sembla que la temperatura es començaria a disparar entre divendres i el cap de setmana. Per cert, dijous tot igual, cap mena de pluja, cap tempesta a la tarda. Divendres algun ruixat al final de la tarda i al vespre, cap a la Cerdanya, potser nord d'Osona, Lluçanès, poca cosa. I també dissabte, a la tarda, nit o diumenge, es podria reproduir alguna petita tempesta de tarda al Pirineu. Sempre amb molta calor. Aquests dies tenim 18 graus a uns 1.600 metres, més o menys dalt del Montseny, de mitjana, i passaríem cap a 20-21. Per tant, ve una pujada de 3 graus que notarem més al cap de setmana, amb màximes puntualment una mica per sobre dels 35 graus.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Doncs amb aquesta calor, què busquem? Llocs on refrescar-nos. I on abunda una gran quantitat de gent en aquesta època de l'any? Als Gorgs. L'Ajuntament de Ridaura planteja la possibilitat de posar una barrera o fins i tot un lector de matrícules a la zona d'accés als Gorgs.
Segons l'alcaldessa d'Anna Vegas, se segueix optant per la prevenció i no fer pagar, però aplicant mesures que permetin tenir controlat aquest entorn natural del poble. Els informadors assegura que ajuden molt.
El projecte aquest de Riu Natur aniria a la sortida del poble just quan s'agafaria la carretera que és d'accés als Gorgs, hi aniria una barrera o un lector de matrícules, està per decidir, i això, plafons informatius.
A Ripoll estudien regular l'accés motoritzat a la Font del Tòtil. És un dels principals problemes que ha destacat l'estudi que s'ha elaborat per estudiar la fragilitat d'aquest espai natural.
A través de dades tècniques i també la participació ciutadana, queda clar que cal reduir la presència de cotxes a la Font. El consistori, però, encara no ha decidit la fórmula definitiva.
En Gaspar Vinyes és regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament de Ripoll.
De 11 del matí a les 7 de la tarda, fins al 14 de setembre, una persona que realitzarà les tasques de prestar servei, tant a nivell informatiu com a nivell d'entrades i sortides.
La Garrotxa perd gairebé 3 punts de competitivitat empresarial respecte al 2024.
És la segona comarca de la demarcació de Girona que en perd més. La Federació Empresarial Gran Penedès ha alertat d'un risc d'estancament de Catalunya, ja que ha constatat una pèrdua de competitivitat en 36 de les 43 comarques del país el 2024, en comparació amb l'any anterior.
El redactor del projecte i soci consultor d'Activa Prospect és en David Moreno.
Tenim una excessiva concentració territorial del lideratge català en competitivitat, i per tant veiem com l'activitat econòmica, la recerca, l'ocupació qualificada, les infraestructures, sobretot es concentren en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, que això d'alguna manera té un impacte molt important en la competitivitat global de Catalunya, i per tant aquesta centralitat no es tradueix en una millora homogènia a tot el territori.
8 i 4 minuts, ara parlem d'infraestructures esportives, perquè l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses començarà la reforma del pavelló aquest mateix estiu.
El projecte té un pressupost de 700.000 euros. Es milloraran en l'accessibilitat, l'eficiència energètica. Tot i així, l'alcalde diu que quedaran coses pendents, buscaran finançament per una segona fase.
Escoltem l'alcalde del municipi, Ramon Roquer.
Vam ser beneficiaris d'una subvenció del Consejo Superior de Deportes que ens ha donat mig milió d'euros, que són molts però són pocs, és que és així, són molts però són pocs. Evidentment crec que s'haurà de seguir buscant altres recursos per acabar d'actuar en aquells punts del pavelló que en aquests moments, doncs, per un tema econòmic, no s'hi acaba d'actuar. Però bé, es farà una actuació molt important als banys, als lavabos, que jo crec que és molt necessari i important, i sobretot també és millorar l'accessibilitat a les grades.
Això a Sant Joan de les Abadesses, a Olot, l'Ajuntament invertirà 267.000 euros en la renovació de la il·luminació de l'estadi municipal.
La memòria respon a la demanda de la Unió Esportiva Olot i permetrà optimitzar les condicions d'aquest espai.
L'Aniol Sellabon és regidor d'Esports.
Puguem anar implementant aquestes fases, anar realitzant inversions a la il·luminació de l'estadi perquè puguem acabar completant el que diu aquesta memòria valorada, que és el que ens demanarien fins i tot per a aquells partits que es puguin disputar de manera televisada i que es facin en horari nocturn.
Donem-li la volta. És la mostra itinerant impulsada pel Consorci de Benestar Social del Ripollès, que busca visibilitzar i transformar les situacions de maltractament i abús que pateixen algunes persones grans.
A través de fotografies, els veïns i veïnes de la comarca han representat situacions reals i quotidianes que sovint passen desapercebudes.
Gràcies a l'Associació Fotogràfica de Ripoll, a Gombrèn es va fer aquesta sessió de fotografies. Llavors això anirà voltant perquè forma part d'una dinàmica i se n'hi aniran afegint i al final acabarà sent un gran recull fotogràfic que és donar-li la volta, és la situació de maltracte i la situació de bon tracte.
Ei, Judit Cornellà, consellera de Servei a les Persones del Consell Comarcal del Ripollès. I el català segueix preocupant-hi molt i, a més, a les nostres comarques, on tradicionalment el català era la llengua imperant. Glòria Bassets diu que la salut del català a la Garrotxa ha de preocupar.
Remarca que els primers responsables de millorar la situació són les persones catalanoparlants i que, per molt que no ho sembli, a la comarca la llengua també es troba en l'estat de la resta de Catalunya. Afegeix que la regidoria de la llengua catalana de l'Ajuntament d'Olot ha de ser una via per fer passes endavant i revertir-ho.
Animo a la gent a fer el repte dels 21 dies, però que no sigui de 21, sinó que siguin el repte de la nostra vida, mantenir el català en el nostre dia a dia.
Els amics de Sant Esteve i el Santuari del Turó d'Olot organitzen una cantada d'havaneres per recaptar diners per recol·locar les dues estàtues de Sant Esteve que falten per posar.
Serà aquest dissabte a les 7 de la tarda. El claustre del Carme hi valdrà 5 euros. S'espera que cap al final de l'estiu es puguin retornar Santa Sabina i Sant Valentí.
L'Amat Les Heres és membre de l'Associació dels Amics de Sant Esteve i del Santuari del Turó.
Hi ha un grup que anem a caminar i cap a Port de la Selva i, bueno, havent dinat, que ells mateixos, algun d'ells, són molt bons cuiners i pescadors. Per tant, varen fer la cantada i a mi se'm va encendre la bombeta de dir, caram, podria ser un acte per presentar Olot i una manera de fer algun caloró més.
Camprodon dona la benvinguda a Sant Patllari i aquest cap de setmana el municipi celebrarà la seva festa major amb una programació per tots els públics.
Enguany una de les novetats serà la cursa Fang Patllari.
Escoltem la Maria Casa Desús, és regidora de festes.
I aquest any una de les novetats és la gincama preparada per l'Esquí Club i per als bombers voluntaris de la Vall de Camprodon, que és el Fang Patllari. Uh-huh. Bueno, serà una gincama per tot el poble, hi haurà una mica de fang, hi haurà una mica d'aigua, una mica de tot.
Quatre equips de futbol garrotxins aconsegueixen pujar de categoria. Són el Sant Jaume, Olot B i el Besalú, que ho han fet com a campions dels seus respectius grups, mentre que el Bosc de Tosca i el Sant Pere Màrtir ho han fet a través de les fases de promoció d'ascens.
Doncs sí, des de Ràdio Olot i la Televisió hem volgut fer un recull de les paraules dels entrenadors just després de pujar de categoria.
En Jordi Freixa explicava des del Sant Jaume, Olot B, que se sentia orgullós del seu equip.
Hem tingut dos ascensos, un el competitiu, que el Sant Jaume la temporada vinent doncs estarà a Primera Catalana. No havia estat mai a la història a Primera Catalana. El Sant Jaume, Olot B, el filial, el posem en una categoria que crec que ja és més adequada a lo que és el primer equip que està a segona ref.
I en canvi altres, les coses no els hi han anat tan bé. És el cas del club Patí Esneca Fraga, on milita la ripollesa Ainer Xé. Ha tancat la temporada sense cap títol després de la derrota a semifinals de la Copa de la Reina.
El Fraga era l'únic equip que disputava tot les competicions, però ha tancat el curs en blanc. Arxé continuarà una temporada més de les files del Fraga, on es convertirà en una de les jugadores amb més bagatge després de la retirada de la capitana Adriana Gutiérrez.
Al final, doncs, l'objectiu no es va poder complir, que està clar que era guanyar-la. Tampoc vam poder arribar a la final i doncs, bueno, ens queda com un regust una mica amarg.
El garrotxí Josep Arimany revalida el títol a la Lliga Catalana Individual de Darts després de guanyar la gran final a Jonathan Martín.
Tot i quedar en segona posició a la fase classificatòria, Arimany ha aconseguit la primera posició després de clavar l'últim dart a doble i tancar la partida.
Vaig aconseguir a la tercera fase, doncs el primer grup doncs vaig quedar segon i els dos primers del grup jugàvem la final. I a la final vaig guanyar 4-3 a la bona amb el Jonathan Martín. És la segona vegada que guanyo la Lliga Individual. L'any passat l'havia guanyat ell, em portava amb una cadut. I bueno, ja ha estat bé, però va faltar bastanta gent dels que podien participar al campionat.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Són les 8 i 10. Avui ens centrem en la natura perquè l'Ajuntament de Ridaura planteja la possibilitat de posar una barrera o fins i tot un lector de matrícules a la zona d'accés als gorgs.
Segons l'alcaldessa, Ana Vega, se segueix optant per la prevenció i no fer pagar, però aplicant, això sí, mesures que permetin tenir controlat aquest entorn natural del poble. Els informadors assegura que ajuden molt.
Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Ridaura continua implementant mesures per pacificar la zona de gorgs. Aquest any s'invertiran 16.700 euros per garantir un major control d'accés a la zona de riu del poble. En parla Ana Vegas, alcaldessa de Ridaura.
El projecte aquest de Riu Natur aniria a la, bueno, la sortida del poble just quan s'agafaria la carretera que és d'accés als gorgs i aniria una barrera o un lector de matrícules, està per decidir, i això, plafons informatius.
Des de l'Ajuntament asseguren que tracten aquesta qüestió amb pèls de plom, escoltant les opinions dels veïns i aplicant prioritàriament mesures de prevenció per evitar massificacions i actes incívics. Per ara descarten fer pagar per accedir a la zona.
Confiem molt amb el que és la pedagogia, no? Que aquí sí que tots els veïns hi estem molt, molt d'acord, no? I no en fem una publicitat i... diguéssim que cuidem el nostre riu i en sabem molt, no? Fer pagar no entra de moment amb els nostres, amb la nostra idea. L'informador sí.
A Ripoll, l'Ajuntament estudia regular l'accés motoritzat de la Font del Tòtil. És un dels principals problemes destacats de l'estudi que ha elaborat per tal d'analitzar la fragilitat d'aquest espai natural. A través de dades tècniques i també la participació ciutadana queda clar que cal reduir la presència de cotxes a la font. El consistori, però, encara no ha decidit la fórmula definitiva. Judit Espert.
La Font del Tòtil de Ripoll ja disposa d'un estudi que determina la seva capacitat de càrrega, 136 persones al dia. Aquesta és una de les conclusions principals del treball tècnic i participatiu que ha servit per definir com s'ha de gestionar aquest espai fluvial ripollès. Amb l'arribada de l'estiu s'incorporarà la figura d'un informador ambiental que també controlarà el volum d'accés. Tot i això, de moment no s'aplicarà cap límit d'aforament. Ho explica Gaspar Vinya, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Ripoll.
De 11 del matí a les 7 de la tarda fins al 14 de setembre, una persona que realitzarà les tasques de prestar servei, tant a nivell informatiu com a nivell d'entrades i sortides. I també hi ha una altra persona que faran com una brigada de neteja. L'ajut de la senyalització i d'aquest orientador, la persona que estarà allà i els anirà explicant que s'han de comportar, evidentment, perquè si poden posar música, però no que se n'enterin els que estan a 200 metres, no?
L'estudi elaborat amb dades tècniques i una enquesta ciutadana en què han participat 66 persones posa el focus en diversos aspectes a millorar. Un dels principals reptes és l'accés motoritzat, que el consistori ja ha anunciat que vol regular. En paral·lel, es reforçarà la senyalització que ha quedat malmesa pel pas del temps.
Va proposar ells unes càmeres que, mitjançant permís que haurien de demanar a l'Ajuntament, aquests vehicles podrien entrar, val? I alguns podrien entrar, deixar els paquets de les neveres, això, i marxar, perquè d'allò, però que estigués controlat. Això podria serà l'any que ve, però jo crec que es pot fer. Jo crec que es pot fer amb unes targetes identificatives que quan demana el permís se'ls hi dona i ja està.
L'accés a peu està garantit i es recorda que el bany a la zona continua estant prohibit.
Perquè qualsevol persona que pugui anar al riu es pot banyar sota el seu risc i tal. Però la normativa diu clarament que s'ha de demanar permís i que l'Ajuntament ha d'avaluar si l'aigua està correcta i si allà hi ha gorgs o hi ha una sèrie d'elements que cal vigilar i s'hauria de posar un vigilant, i llavors aquí és on ja entrem amb una dinàmica de dir complicada.
La voluntat amb tota la regulació és que es puguin gaudir dels recursos naturals, sobretot aquest tipus d'espais pluvials molt propers al centre. Durant l'estiu passat, el projecte Riu Natura ja va detectar algun dels principals problemes: saturació de vehicles, deixalles acumulades a l'àrea de pícnic i barbacoes, i la presència de gossos sense lligar. En només 3 jornades setmanals de seguiment es van comptabilitzar més de 1.500 visitants.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Obrim ara la pàgina econòmica. La Garrotxa perd gairebé 3 punts de competitivitat empresarial respecte al 2024.
És la segona comarca de la demarcació de Girona que en perd més. La Federació Empresarial Gran Penedès ha alertat d'un risc d'estancament de Catalunya, ja que ha constatat una pèrdua de competitivitat en 36 de les 43 comarques del país el 2024 en comparació amb l'any anterior.
Ha tingut accés a les dades en Roger Isern.
La Garrotxa ha perdut 2,9 punts de competitivitat segons l'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès. Es tracta d'un descens considerable i que significa el segon més alt de la demarcació, només per sota del de la Cerdanya. Així, l'informe detecta una pèrdua de dinamisme relatiu a Catalunya respecte a la Comunitat de Madrid, el País Basc i Navarra, les tres que estan per sobre en competitivitat, i es veuen certes mancances en innovació i també en un desequilibri territorial molt gran, amb el barcelonès dominant en pràcticament tots els àmbits. Les comarques amb menor nivell de competitivitat continuen sent, en la majoria dels casos, territoris rurals amb poca massa crítica i dificultats estructurals històriques. L'estancament o retrocés en dimensions com el sòl disponible, l'accés a habitatge assequible o la cohesió territorial pot limitar el potencial de transformació, fins i tot en territoris amb actius consolidats. El redactor del projecte i soci consultor d'Activa Prospect és David Moreno.
Tenim una excessiva concentració territorial del lideratge català en competitivitat, i per tant veiem com l'activitat econòmica, la recerca, l'ocupació qualificada, les infraestructures, sobretot es concentren en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, que això d'alguna manera té un impacte molt important en la competitivitat global de Catalunya, I per tant aquesta centralitat no es tradueix en una millora homogènia a tot el territori.
L'indicador pel conjunt del país cau 1,1 punts, cosa que la patronal penedesenca atribueix a un menor dinamisme econòmic, tensions inflacionàries i ajustos a l'activitat empresarial i institucional. Moreno apunta com a xifra més destacada que 36 de les 43 comarques de Catalunya perden en competitivitat.
I 36 comarques retrocedeixen en el valor de l'índex, no? I en termes generals hi ha hagut aquesta pèrdua de 1,1 punts, no? I només 7 comarques milloren amb dades del 2024, que són les que presentem ara, respecte a les del 2023. No?
Ampliant el focus i comparant els resultats del 2024 amb els de 15 anys enrere, la tendència general és a millorar la competitivitat, segons Moreno. Així, entre el 2009 i el 2024, gairebé totes les comarques han progressat.
Parlem ara d'equipaments municipals de l'àmbit esportiu, perquè a Sant Joan de les Abadesses, per exemple, l'Ajuntament començarà la reforma del pavelló aquest mateix estiu.
El projecte té un pressupost de 700.000 euros. Es millorarà l'accessibilitat i l'eficiència energètica. Tot i així, l'alcalde diu que quedaran coses pendents. Buscaran finançament per una segona fase.
Joan Manel Robles.
Aquest estiu a Sant Joan de les Abadesses començaran les obres de reforma del pavelló municipal amb una inversió de 700.000 euros per a la millora de l'eficiència energètica i l'accessibilitat. Preveuen la reforma dels lavabos, la millora dels tancaments, els accessos a l'equipament, a les graderies i les sortides d'emergència. Per fer-ho possible, l'Ajuntament ha aconseguit fons Next Generation d'Europa i 500.000 del Consejo Superior de Deportes. L'alcalde, Ramon Roquer, creu, però, que la reforma no cobrirà tot el que necessita l'equipament avui dia. És per això que assegura que l'equip de govern ja treballa per al finançament d'una segona fase.
I vam ser beneficiaris d'una subvenció del Consejo Superior de Deportes que ens ha donat 500.000 d'euros, que són molts però són pocs, és que és així, són molts però són pocs, evidentment crec que s'haurà de seguir buscant altres recursos per acabar d'actuar en aquells punts del pavelló que en aquests moments, doncs, per un tema econòmic, no s'hi acaba d'actuar. Però bé, es farà una actuació molt important als banys, als lavabos, que jo crec que és molt necessari i important, i sobretot també és millorar l'accessibilitat a les grades, en termes, doncs, per temes de mobilitat de les persones. Per tant, jo penso que la reforma és molt interessant.
Els treballs s'allargaran fins a finals d'any, segons ha informat Roquer.
L'Ajuntament d'Olot invertirà, per la seva banda, 267.000 euros a la renovació de la il·luminació de l'estadi municipal.
Respon a la demanda de la Unió Esportiva Olot i permetrà optimitzar les condicions d'aquest espai.
Informa Abril Coma.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat la memòria d'actuació per renovar el sistema d'il·luminació de l'estadi municipal, una mesura llargament esperada que suposarà una inversió de 267.000 euros. Aquesta actuació s'ha considerat una prioritat estratègica tant pels serveis municipals com pels responsables de la Unió Esportiva Olot, el club que fa ús d'aquestes instal·lacions. Aquesta millora es considera de primera necessitat dins del conjunt de reformes que es volen impulsar de manera progressiva, segons ha explicat el regidor d'Esport i Serveis Urbans, Aniol Sellabona.
Puguem anar implementant aquestes fases, anar realitzant inversions a la il·luminació de l'estadi, perquè puguem acabar completant el que diu aquesta memòria valorada, que és el que ens demanarien fins i tot per a aquells partits que es puguin disputar de manera televisada i que es facin en horari nocturn.
La memòria aprovada recull l'estat actual de l'enllumenat i preveu una intervenció per fases, cosa que facilitarà l'execució progressiva de les obres. Es preveu també la substitució dels actuals focus per un sistema més eficient que permetran un estalvi energètic significatiu. Fa unes setmanes, l'Ajuntament ja va fer una primera reserva de 100.000 euros per iniciar les actuacions. Aquesta no és l'única millora recent de l'estadi. Els darrers anys s'hi han fet actuacions com l'ampliació de la coberta de la tribuna, les grades o la renovació dels vestidors. Tot plegat forma part d'un pla de modernització de les instal·lacions esportives municipals.
I ara ens preocupem per la llengua perquè Glòria Bassets diu que la salut del català a la Garrotxa ha de preocupar. Remarca que els primers responsables de millorar la situació som les persones catalanoparlants i que, per molt que no ho sembli, a la comarca la llengua també es troba en un estat delicat com a la resta de Catalunya.
Afegeix que la regidoria de la llengua catalana de l'Ajuntament d'Olot ha de ser una via per fer passes endavant i revertir-ho.
La llengua catalana no passa pel seu millor moment arreu del territori i el debat de quines mesures s'han d'implementar tant a la societat com en el sistema educatiu marca l'actualitat dels últims mesos. A nivell europeu, la oficialitat del català en seu parlamentària també està generant discrepàncies entre països de la Unió. A nivell garrotxí, la situació pot semblar que estigui millor, però no és del tot així. De fet, la presidenta d'Òmnium Garrotxa, Glòria Bassets, es mostra contundent i diu que la situació del català a la comarca ha de preocupar.
Encara que l'escoltem més respecte a altres llocs, la salut del català a la comarca de la Garrotxa i a Olot ens ha de preocupar. I penso que els primers responsables en intentar fer que aquesta salut no empitjori som els propis catalanoparlants.
Bassets també parla sobre la importància que Olot compti amb una regidoria de la llengua catalana i impulsi accions per preservar l'ús de la llengua a la ciutat. Des d'Òmnium Garrotxa insten a les institucions a seguir aquesta línia i treballar conjuntament amb la ciutadania.
Exigir al govern de l'Ajuntament d'Olot, doncs, que faci passes per assegurar que la situació del català a la nostra ciutat doncs no es reverteix i aquest retrocés en l'ús social que tenim a tot Catalunya, també a la comarca de la Garrotxa, intentem aturar-lo entre tots.
Que el català es parli més o menys no depèn estrictament de les decisions polítiques, sinó que també necessita l'esforç de la gent. Bassets demana que la població faci l'exercici dels 21 dies o l'ampliï.
Animo a la gent a fer el repte dels 21 dies, però que no sigui de 21, sinó que siguin el repte de la nostra vida, mantenir el català en el nostre dia a dia.
Segons estudis recents, el català només és la llengua habitual d'una tercera part de la població de Catalunya. L'enquesta d'usos lingüístics constatava fa uns mesos que en els darrers 5 anys el català ha guanyat més de 267.000 nous parlants.
I ara ens posem els patins perquè el club patín Esneca Fraga, on milita la ripollesa Aina Arxé, ha tancat la temporada sense cap títol després de la derrota a semifinals de la Copa de la Reina.
El Fraga era l'únic equip que disputava totes les competicions per tancar el curs en blanc. Arxé continuarà una temporada més a les files del Fraga, on es convertirà en una de les jugadores amb més bagatge després de la retirada de la capitana Ariadna Gutiérrez.
Marc Roura.
La temporada 24-25 no ha sigut ni la de la ripollesa Aina Arxé ni la del seu equip, el club patín Esneca Fraga.
dels 5 títols, Lliga, Copa de la Reina, Champions League, Intercontinental i Supercopa, el Fraga no n'ha pogut aconseguir cap. L'última derrota de l'equip ha sigut aquest cap de setmana passat a les semifinals de la Copa de la Reina, on el Fraga ha perdut 1-3 contra l'anfitrió Cerdanyola. Escoltem la jugadora del club patiners Neca Fraga, Ainar Xer.
Al final, doncs, l'objectiu no es va poder complir, que està clar que era guanyar-la. Tampoc vam poder arribar a la final i doncs, bueno, ens queda com un regust una mica amarg.
Tot i fer un curs en blanc a nivell de títols, Arxer creu que el nivell de l'equip ha estat bo i que no s'ha fet una mala temporada.
Estàvem vius, diguem, podríem dir a les 5 competicions, perquè la Supercopa, tot i ser al principi de temporada, doncs també com la comptàvem. Jo considero que tot i així no s'ha fet mala temporada, sí que no s'ha pogut portar cap títol, però a nivell del nivell de l'equip considero que ha estat bo. Hem estat allà vius fins l'últim moment en totes les competicions i l'esport és així.
Encara no s'ha fet oficial, però Ainar Xer continuarà a les files del CPS Neca Fraga un any més. Amb la baixa de la capitana Adriana Gutiérrez, que retira sent una llegenda de l'esport, la ripollesa serà una de les jugadores amb més bagatge dins l'equip.
Sí que podré fer un pas endavant, doncs, amb aquesta figura de més d'experiència per l'equip, doncs, perquè al final la gran majoria són més joves que jo, però bueno, n'hi ha alguna que sí que és més gran, que jo crec que també juntament doncs, ho podrem aportar. Al final l'entrenador serà ell el qui decideixi el rol que hagi de tenir l'any que ve i doncs sigui el que sigui afrontar-lo amb ganes.
Acabada la temporada, Ainar Xer aprofitarà l'estiu per carregar piles per afrontar un curs exigent on el Fraga tindrà una nova oportunitat per ampliar el palmarès del club.
I si de sobte fa sol? Clic. I si una mica d'esport? Clic. I si quedo amb els amics? Clic. Millor un plat de pasta? Clic. Easy és fàcil. Nova col·lecció Easy Click d'Opticalia. 2x1 en ulleres graduades, una d'elles en clic. Només a Opticalia i a opticalia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà, 12.
Tenim aquí la revetlla de Sant Joan. Prepara't. A Manli seleccionem el millor en pirotècnia, bateries, bengales, trons, coets, els millors preus, ofertes tots els dies de revetlla i tot l'any. Visiteu el catàleg a manli.cat. Manli, al carrer Ramon Soler, telèfon 93 889 0484. Vic, Sant Joan, ja és aquí.
Aquest estiu, prepara't per brillar amb la quarta paret. 3 quinzenes, 3 musicals i molta diversió. Del 30 de juny a l'11 de juliol, Musical Wicked. Del 14 al 28 de juliol, El Gran Showman. I del 21 de juliol a l'1 d'agost, El Rei Lleó. Actua, canta, balla i viu l'escenari com mai ho has fet. Matrícula oberta fins al 20 de juny o fins que s'acabin les places. Més info a laquartaparet.cat o al 972 744 432. Aquest estiu, el show ets tu.
A la Clínica Dental Serra Marín, qualsevol persona pot solucionar problemes de maloclusió, malposició o apinyament dental. Una solució d'ortodòncia invisible a Olot, per a cada persona i per a cada edat. Perquè mai és tard per trobar una solució. Pots demanar la teva primera visita sense compromís al 972 280 896. A la Clínica Dental Serra Marín, al costat de la plaça del Mercat d'Olot.
Necessites un cotxe aquest estiu? A edificar.com tenim una àmplia varietat de vehicles seminous i d'ocasió impecables, revisats fins l'últim detall. I per això et donem 5 anys de garantia. Ens trobaràs a Fornells de la Selva i a Girona. edificar.com. Tenim el teu cotxe. Aquest estiu em tocarà fer quilòmetres i els pneumàtics els tinc pelats.
Doncs jo els canviaré a Autopodium. Només 65 euros al mes durant 4 mesos per 2 pneumàtics i m'inclouen 3 anys d'assegurança gratuïta.
Això sí que és començar bé l'estiu.
Sí, però espavila, només fins al 15 de juliol.
Gaudeix d'un estiu sobre rodes. Demana cita als serveis oficials d'Autopodium i ProAuto.
Mimètica a Fluvià Òptics, la lent progressiva de major nivell de personalització existent, amb confecció de mapa visual individualitzat amb realitat virtual. Al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel. Fluvià Òptics, ens agraden els teus ulls totalment sans.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Són 8:45. L'Ajuntament de Ridaura planteja la possibilitat de posar una barrera o fins i tot un lector de matrícules a la zona d'accés als gorgs.
Segons l'alcaldessa, Ana Vegas se segueix optant per la prevenció i no fer pagar, però aplicant mesures que permetin tenir controlat aquest entorn natural del poble. Els informadors assegura que ajuden molt.
El projecte aquest de Riu Natur aniria a la, bueno, la sortida del poble just quan s'agafaria la carretera que és d'accés als gorgs i aniria una barrera o un lector de matrícules, està per decidir, i això, plafons informatius.
De 11 del dematí a les 7 de la tarda fins al 14 de setembre, una persona que realitzarà les tasques de prestar servei.
Això passarà a la Font del Tot i a la Ripoll. L'Ajuntament estudia regular l'accés motoritzat a la zona. És un dels principals problemes que ha destacat l'estudi elaborat per estudiar la fragilitat d'aquest entorn natural.
A través de dades tècniques i també la participació ciutadana, queda clar que cal reduir la presència de cotxes a la Font. El consistori, però, encara no ha decidit la fórmula definitiva.
Escoltàvem a Gaspar Vinyes, regidor de Medi Ambient. A la Garrotxa perd gairebé 3 punts en competitivitat empresarial respecte al 2024.
És la segona comarca de la demarcació de Girona que en perd més. La Federació Empresarial Gran Penedès ha alertat d'un risc d'estancament de Catalunya, ja que ha constatat una pèrdua de competitivitat en 36 de les 43 comarques del país.
6 comarques retrocedeixen en el valor de l'índex, no? I en termes generals, pues, hi ha hagut aquesta pèrdua de 1,1 punts, no? I només 7 comarques milloren amb dades del 2024, que són les que presentem ara, respecte a les del 2023, no?
Parlem avui d'equipaments esportius perquè l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses començarà la reforma del pavelló aquest mateix estiu.
El projecte té un pressupost de 700.000 euros. Es millorarà l'accessibilitat i l'eficiència energètica. Tot i així, l'alcalde diu que quedaran coses pendents. Buscaran finançament per una segona fase.
I vam ser beneficiaris d'una subvenció del Consejo Superior de Deportes que ens ha donat 500.000 d'euros, que són molts però són pocs. És que és així, són molts però són pocs. Evidentment crec que s'haurà de seguir buscant altres recursos per acabar d'actuar en aquells punts del pavelló que en aquests moments, doncs, per un tema econòmic, no s'hi acaba d'actuar. Però bé, es farà una actuació molt important als banys, als lavabos, que jo crec que és molt necessari i important, i sobretot també es millorarà l'accessibilitat a les grades.
A Olot, l'Ajuntament invertirà 267.000 euros en un altre equipament esportiu, en la renovació de la il·luminació de l'estadi municipal.
Respon a la demanda de la Unió Esportiva Olot i permetrà optimitzar les condicions d'aquest espai.
Escoltem el regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona.
Puguem anar implementant aquestes fases, anar realitzant inversions a la il·luminació de l'estadi perquè puguem acabar completant el que diu aquesta memòria valorada, que és el que ens demanarien fins i tot per a aquells partits que es puguin disputar de manera televisada i que es facin en horari nocturn.
Glòria Bassets diu que la salut del català a la Garrotxa ha de preocupar.
Són paraules de la presidenta d'Òmnium Garrotxa. Remarca que els primers responsables de millorar la situació són les persones catalanoparlants i que, per molt que no ho sembli, a la comarca la llengua també es troba en l'estat de la resta de Catalunya.
Animo a la gent a fer el repte dels 21 dies, però que no sigui de 21, sinó que siguin el repte de la nostra vida, mantenir el català en el nostre dia a dia.
A partir d'ara us explicarem que Donem-li la volta és el títol de la mostra itinerant impulsada pel Consorci de Benestar Social del Ripollès, que busca visibilitzar i transformar les situacions de maltractament i abús que pateixen algunes persones grans.
A través de fotografies, els veïns i veïnes de la comarca han representat situacions reals i quotidianes que sovint passen desapercebudes.
Gràcies a l'Associació Fotogràfica de Ripoll, a Gombrèn es va fer aquesta sessió de fotografies. Llavors això anirà voltant perquè forma part d'una dinàmica i se n'hi aniran afegint i al final acabarà sent un gran recull fotogràfic que és donar-li la volta, és la situació de maltracte i la situació de bon tracte.
És la Judit Cornellà, consellera de Servei a les Persones del Consell Comarcal del Ripollès. A Olot, els Amics de Sant Esteve i el Santuari d'Altura organitzen una cantada d'havaneres per recaptar diners per recol·locar les dues estàtues de Sant Esteve que falten per posar.
Serà aquest dissabte a les 7 de la tarda al claustre del Carme i valdrà 5 euros. S'espera que cap al final de l'estiu es puguin retornar a Santa Sabina i Sant Valentí.
Un dels membres de l'entitat és Amat Les Heres.
Es va allargant, no hi ha una data concreta, ja es pot dir que quasi ja està. Ens hagués agradat poder-ho fer, per exemple, per Santa Sabina, que és quan es fa la presentació del cartell de les festes i tot plegat, però serà, en principi serà aquest estiu, potser abans de la tardor, si es pot.
Camprodon dona la benvinguda a Sant Patllari. Aquest cap de setmana el municipi celebrarà la seva festa major amb una programació per tots els públics. Enguany, una de les novetats serà la cursa Fang Patllari.
I aquest any, una de les novetats és la gincama, preparada per l'Esquí Club i per als bombers voluntaris de la Vall de Camprodon, que és el Fang Patllari. Bueno, serà una gincama per tot el poble, hi haurà una mica de fang, hi haurà una mica d'aigua, una mica de tot.
És la Maria Casa de Sus, regidora de festes. Esports, quatre equips de futbol garrotxins aconsegueixen pujar de categoria. Són el Sant Jaume, Olot B i el Besalú, que ho han fet com a campions dels seus respectius grups, i el Bosc de Tosca i el Sant Pere Màrtir, que ho han fet a través de les fases de promoció d'ascens.
Des de Ràdio Olot i la Televisió han volgut fer un recull de les paraules dels entrenadors just després de pujar de categoria.
Els sentirem en temps d'esports. El club patin Sneca Fraga, on milita la ripollesa Aina Arxer, ha tancat la temporada sense cap títol després de la derrota a semifinals de la Copa de la Reina.
El Fraga era l'únic equip que disputava totes les competicions, però tancat el curs en blanc. Arxer continuarà una temporada més a les files del Fraga, on es convertirà en una de les jugadores amb més bagatge després de la retirada de la capitana Adriana Gutiérrez.
Al final, doncs, l'objectiu no es va poder complir, que està clar que era guanyar-la. Tampoc vam poder arribar a la final i, doncs, bueno, ens queda com un regust una mica amarg.
I avui també hem de parlar de darts, perquè el garrotxí Josep Arimany revalida el títol a la Lliga Catalana Individual de Darts després de guanyar la gran final a Jonathan Martín.
Tot i quedar en segona posició a la fase classificatòria, Arimany ha aconseguit la primera posició després de clavar l'últim dart a doble i tancar la partida.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Déu-n'hi-do com està el panorama a nivell estatal. Santos Cerdán tenia el 45% d'una empresa que rebia adjudicacions del Ministeri d'Avalos, segons un informe de l'UCOM.
El número 2 del Partit Socialista de Navarra ha deixat el càrrec després de reconèixer que la seva parella treballava a Servinavar, l'empresa assenyalada.
Sabeu qui defensarà Santos Cerdán? Doncs l'exlíder cupaire Benet Salellas. Serà el seu advocat, serà l'advocat de Santos Cerdán en el cas Coldo per comissions il·legals.
Salellas va ser l'advocat de Jordi Cuixart en el judici del procés i va ser diputat de la CUP entre l'octubre del 2015 i l'octubre del 2017, quan es va organitzar el referèndum de l'1 d'octubre.
Des de la CUP s'han afanyat a sortir i dir que Benet Salellas ja no té res a veure amb l'organització.
A veure, el Benet Salellas no és militant de la CUP, es va desvincular de la nostra organització ja fa mesos. De fet, estem fent aquestes declaracions per deferència a totes vosaltres, perquè ens heu estat doncs demanant explicacions, però en realitat el Benet no és militant nostre i, per tant, nosaltres no podem exercir una responsabilitat sobre ell.
El pacte pel Padró s'assigna al Parlament de Catalunya amb el suport de PSC, Esquerra, Comuns, la CUP i 200 entitats més.
Junts no ha signat el manifest, que considera que no és coherent amb els recursos del país i retreu l'absència de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya.
El coordinador de les ONG Solidàries és Lluís Puigdemont.
Des de fa mesos, i de fet des de fa anys, les entitats que conformem la xarxa pel Padró hem detectat i documentat múltiples obstacles, restriccions i pràctiques irregulars que limiten o directament impedeixen l'empadronament a milers de persones arreu del territori. El darrer recompte de la xarxa parla de 37 municipis amb vulneracions documentades, però sabem que la xifra real probablement és superior.
Atenció, perquè aquesta revetlla de Sant Joan hi haurà un dispositiu especial amb 5.100 Mossos i més de 200 controls.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha presentat la campanya No petis la revetlla i ha fet una crida a la responsabilitat per evitar incendis.
A la pàgina internacional, Khamenei diu que l'Iran no es rendirà i avisa d'un dany irreparable si els Estats Units hi acaben intervenint.
Atac israelià a Teheran contra un edifici de la Mitjalluna Roja i a barris residencials. A primera hora de la tarda, en la sirena jornada de bombardejos mutus de nit i matinada.
I atenció, perquè Rússia també s'afegeix al ball, adverteix a Donald Trump que no atia el foc a l'Iran, diu que ho desestabilitzaria radicalment tot.
Putin s'ofereix com a mediador entre l'Iran i Israel, mentre que Brussel·les se suma a les crides a la calma dirigides cap al president nord-americà.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
I ara anem al temps. Un altre dia, Dani, de molta calor.
Sembla que la temperatura es començaria a disparar entre divendres i el cap de setmana. Per cert, dijous, tot igual, cap mena de pluja, cap tempesta a la tarda. Divendres, algun ruixat al final de la tarda i al vespre, cap a la Cerdanya, potser nord d'Osona, Lluçanès, poca cosa. I també dissabte, a la tarda, nit, o diumenge, es podria reproduir alguna petita tempesta de tarda al Pirineu. Sempre amb molta calor. Aquests dies tenim 18 graus a uns 1.600 metres, més o menys dalt del Montseny, de mitjana, i passaríem cap a 20-21. Per tant, ve una pujada de 3 graus que notarem més al cap de setmana, amb màximes puntualment una mica per sobre dels 35 graus.
I si et diguéssim que alguna cosa està a punt de canviar per sempre? A Bassols Energia creiem que l'energia pot ser molt més que llum. Pot ser complicitat, compromís i avantatges per qui forma part d'aquest camí. Alguna cosa gran s'està preparant. Un canvi que et beneficiarà. Una sorpresa que no voldràs perdre't. Encara no tens l'app? Serà la teva porta d'entrada a descomptes, el pla amic i moltes sorpreses, com el Club de l'Energia Bassols. Estigues atent. Això només és el començament. Bassols Energia, l'energia que et recompensa.
3 minuts i 3 quarts de 9. Li donem la volta. Donem-li la volta és la mostra itinerant impulsada pel Consorci de Benestar Social del Ripollès, que busca visibilitzar i transformar les situacions de maltractament i abús que pateixen algunes persones grans. A través de fotografies, els veïns i veïnes de la comarca han representat situacions reals i quotidianes que sovint passen molt desapercebudes. Ens les explica la Laura Segú.
En el marc del 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, el Consorci de Benestar Social ha presentat la campanya Donem-li la volta, una acció per visibilitzar i transformar actituds i situacions que vulneren els drets de les persones grans. A través de fotografies es posen de manifest un seguit d'escenes que no haurien de ser normals, però encara ho són. Els veïns i veïnes del Ripollès han representat situacions reals i quotidianes de maltractament que sovint passen desapercebudes o es normalitzen. Judit Cornellà, consellera d'Igualtat.
Gràcies a l'Associació Fotogràfica de Ripoll, a Gombrèn es va fer aquesta sessió de fotografies. Llavors això anirà voltant perquè forma part d'una dinàmica i se n'hi aniran afegint i al final acabarà sent un gran recull fotogràfic que és donar-li la volta, és la situació de maltracte i la situació de bon tracte.
Quan no se les escolta, quan se les tracta com a criatures, quan se'ls gestionen els diners sense permís o quan se'n parla davant però no amb elles, també són formes de maltractament.
Hi ha molts tipus de maltractament, no? Quan anem al metge amb la mare i la mare té 80 anys i ens parlen a nosaltres perquè la infantilitzen, això també és un maltractament. I per tant, doncs serveix per dir, hi ha el maltractament, l'extrem, que hi és, però n'hi ha molts d'altres. I per tant, són aquests i posar en valor doncs, que les persones grans són persones vàlides i que el dia aquest mundial contra el maltractament de la gent gran el que es basa és de dir que les persones grans tenen els mateixos drets que qualsevol altra persona.
La mostra posa sobre la taula aquestes i d'altres situacions reals al dia a dia. Des del Consorci, juntament amb voluntaris, s'han posat sobre la taula i se'ls ha donat la volta mostrant el costat de cada situació de maltractament, una escena que reflecteix el bon tracte que es mereixen.
I ara una notícia amb gust de mar, perquè avui us proposem una iniciativa que consisteix en escoltar veneres. Els amics de Sant Esteve i el Santuari del Turó d'Olot organitzen una cantada de veneres per recaptar diners per recol·locar les dues estàtues de Sant Esteve que falten per posar. Serà aquest dissabte a les 7 de la tarda al claustre del Carme i tindrà un cost de 5 euros per persona. S'espera que cap al final de l'estiu es puguin retornar Santa Sabina i Sant Valentí. Contemplant el blau mar, tot contemplant el blau
mar, així sa mare li parla. L'Associació Amics de Sant Esteve i el Santuari del Turó ha organitzat per aquest dissabte a les 7 de la tarda al claustre del Carme una cantada de veneres per recaptar diners per fer i col·locar les escultures de Santa Sabina i Sant Valentí a la façana de la Basílica de Sant Esteve. A Mat Gaseres, membre de l'associació, se li va ocórrer la idea després de parlar amb una persona que coneix i amb qui comparteix caminades.
Hi ha un grup que anem a caminar i cap a Port de la Selva i, bueno, havent dinat, que ells mateixos, algun d'ells, són molt bons cuiners i pescadors. Per tant, varen fer la cantada i a mi se'm va encendre la bombeta de dir, caram, podria ser un acte per presentar Olot i una manera de fer algun caloró més.
Per aquest motiu, el grup Mare Mundo Port de la Selva donarà la benvinguda a l'estiu amb una tarda de veneres a un dels espais més bonics de la ciutat d'Olot. El donatiu serà de 5 euros. Pel que fa a la reposició de les dues estàtues que queden per retornar a la Basílica després de col·locar Sant Esteve, encara no se sap quan serà, tot i que des de l'associació deixen entreveure que d'aquí uns mesos ja serà una realitat.
Es va allargant, no hi ha una data concreta, ja es pot dir que quasi ja està. Ens hagués agradat poder-ho fer, per exemple, per Santa Sabina, que és quan es fa la presentació del cartell de les festes i tot plegat, però serà, en principi serà aquest estiu, potser abans de la tardor, si es pot.
Un cop Santa Sabina i Sant Valentí ja estiguin col·locats a la Basílica i acompanyin Sant Esteve, s'haurà posat fi a 90 anys amb la façana buida. Les estàtues que queden per posar són lleugerament més petites que la primera, mesuren uns 2 metres i 70 centímetres, gairebé mig metre menys que la primera que es va col·locar. Sé amb quanta buidor
han deixat la mort del pa. I la música no s'acaba aquí. És la camprodonina Jezabel Luengo que avui publica el seu primer senzill musical. Porta per títol Bucle. Jezabel, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Gràcies per acompanyar-nos a l'antena dels 5 minuts més. Que bé que estiguis amb nosaltres i que vinguis a presentar-nos aquest teu primer senzill. Què suposa per tu?
Bueno, doncs per mi això és un començament. Després de molts anys intentant, doncs, començar a fer la meva música, doncs ha arribat l'hora ja de poder mostrar a totes les persones que em puguin escoltar, no? Doncs tot el que tinc a dir a través de la música.
Una periodista que té molt a dir a través de la música. Això és així, no?
Sí, periodista de formació. Vaig fer els 4 anys de carrera a la Universitat Autònoma de Barcelona, però quan vaig acabar vaig dir, mira, he de ser sincera amb mi mateixa, jo el que vull és dedicar-me a la música, i per això doncs he començat ara a estudiar fa uns quants anys música al taller de músic i ara estic començant a treure les meves cançons.
Les teves cançons parlen, com és el cas de Bucle, de sentiments personals i d'experiències personals. Com ho canalitzes tot plegat?
Doncs a veure, és complicat, no? Al final parlar d'un mateix, de les seves experiències i dels seus sentiments. Jo en el meu cas aquesta cançó la vaig escriure una mica a través de la frustració, no? Jo soc una persona molt perfeccionista, molt exigent a mi mateixa, i al final m'estaven demanant que fes una cançó per un projecte de classe i no em sortia absolutament res. I vaig dir, quina és la millor manera de poder reflectir això? Doncs explicant-ho tal qual és a dir, explicant aquesta frustració, aquest autoperfeccionisme, aquesta autoexigència. I d'aquesta forma va sorgir aquesta cançó.
En un moment en què tenim tant soroll al nostre voltant, és fàcil fer cançons que parlen d'un mateix?
Ostres, és una molt bona pregunta. A veure, avui en dia jo crec que la música ha anat evolucionant, no vol dir que cap a malament ni cap a millor, sinó simplement ha anat evolucionant. Jo en el meu cas sí que crec que és molt difícil parlar dels sentiments d'un mateix, és molt complicat obrir-se en canal davant de tothom, perquè penses, ostres, i què dirà la gent, no? Però bueno, al final d'això es tracta, la música és un art i tu sempre pots escollir del que parlar. En el meu cas parlo dels meus sentiments perquè crec que és algo molt sincer, molt honest, i aposto sempre per això.
I permeta'm que et faci la pregunta des de l'altra banda. La gent estem prou disposada a escoltar en aquest entorn tan sorollós?
Sí, sempre, i tant que sí. Sempre hi ha noves propostes, sempre hi ha coses molt bones per escoltar. Sempre s'ha de ser molt obert en aquest món. Jo sóc molt partidària d'escoltar-ho sempre tot, independentment del gènere, independentment del que digui, sempre i quan, evidentment, tingui respecte per l'entorn, no? Però sempre s'ha de ser una persona molt oberta en el món de la música.
Jezabel, explica'ns una mica quins són els teus projectes, perquè ara t'estrenes amb Bucle, però què vindrà després?
Doncs mira, en principi, si tot va bé, cap a finals de setembre, principis d'octubre, trauré una cançó que diu Esperaré. És una cançó que és totalment al contrari a Bucle és en castellà, és una cançó una mica més canyera, més amb ritmes dels 80, no? Una mica, bueno, bastant canyera, i la cançó que trauré ara a principis d'octubre es diu Esperaré, és en català i és una balada a piano.
Doncs, escolta, esperarem que ens la vinguis a presentar aquí al programa. Jezabel, una abraçada ben gran i tenim moltes ganes de sentir-te encara molt més. Salut, que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies.
Nou minuts a les 9 en punt del matí. No deixem encara la música, no deixem encara la festa, perquè Camprodon dona la benvinguda a Sant Patllari. Aquest cap de setmana el municipi celebrarà la seva festa major amb una programació per tots els públics. Enguany, una de les novetats serà la cursa de fang de Sant Patllari.
Sant Patllari i Camprodon estiren la corda i arriben a una nova edició de la Festa Major. El municipi de la Vall ja ho té tot a punt per encetar la programació, que s'allargarà del 20 al 24 de juny. Com en els darrers anys, l'Ajuntament i les entitats organitzadores han decidit que l'espai de la Mare de la Font centralitzi bona part dels actes. Des del consistori asseguren estar esperant Sant Patllari amb moltes ganes i destaquen que la festa està pensada per a tots els públics i amb activitats constants. També hi haurà alguna novetat, com la cursa Fang Patllari. Maria Casadesús és la regidora de festes de Camprodon.
I aquest any una de les novetats és la gincama, preparada per l'Esquí Club i per als bombers voluntaris de la Vall de Camprodon, que és el Fang Patllari. Bueno, serà una gincama per tot el poble, hi haurà una mica de fang, hi haurà una mica d'aigua, una mica de tot.
Una altra de les cites destacades és el pregó, que tindrà lloc dissabte a 11:15 a la sala de plens de l'Ajuntament, un horari avançat respecte d'altres anys. L'encarregat de fer-lo serà Gaspar Vila i Teixidor.
És una persona que ha estat molt vinculada al poble, ha estat mestre de l'Escola Doctor Robert, ha estat mestre de l'Institut Germans Vila-Riera, ha format i forma part de la Fundació Germans Vila-Riera, és el nostre jutge de pau, i ha col·laborat també amb la processó dels Sants Misteris i amb moltes altres coses del poble. És el senyor Gaspar Vila i Teixidor.
Com el programa, dissenyat pels nens i nenes de l'Escola Doctor Robert, Sant Patllari ha dibuixat una festa major on no faltaran activitats com l'estirada de corda o la remullada del pont, dues de les moltes propostes que enceten la temporada de celebracions a la comarca i també donen la benvinguda a l'estiu.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
Hi ha 3:15 de nou esports. 4 equips de futbol garrotxins aconsegueixen pujar de categoria. Són el Sant Jaume, Olot B i el Besalú, que ho han fet com a campions dels seus respectius grups, i el Bosc de Tosca i el Sant Pere Màrtir, que ho han fet a través de les fases de promoció d'ascens. Hem volgut conèixer com estan vivint aquests ascensos, parlant amb cadascun d'ells.
La temporada 2024-2025 quedarà en la memòria de molts pobles i molts clubs esportius de Catalunya, però sobretot per 4 clubs de la Garrotxa. I és que són 4 els equips de futbol amateur que han aconseguit l'ascens aquesta temporada. Dos ho han fet a primera catalana i els altres dos ho han fet a tercera. Un dels més matiners en fer-ho va ser el Sant Jaume Olot B. Precisament fa un mes i mig els garrotxins aconseguien guanyar el Vilablareix a casa i convertir-se en campions del seu grup i ascendir directament a primera catalana. L'entrenador del Sant Jaume Olot B, que no ha renovat per aquesta temporada, Jordi Freixa, explicava que se sentia orgullós del seu equip.
Que hem tingut dos ascensos, un el competitiu, que el Sant Jaume la temporada vinent doncs estarà a primera catalana. No havia estat mai a la història a primera catalana el Sant Jaume. L'OB, el filial, el posem en una categoria que crec que ja és més adequada a el que és el primer equip que està a segona ref.
En aquest mateix grup fa pocs dies el Bos de Tosca és qui ha aconseguit tornar a primera catalana després d'una temporada llarga, però amb un final molt feliç. Ha hagut de jugar 4 partits més i una pròrroga per derrotar a Fornells i Porqueres respectivament i pujar així de categoria. El seu entrenador és Frank Dorca.
La veritat és que no puc estar més content i il·lusionat. Tanta gent que ha vingut, tanta gent vestida de broc, no ho havia vist mai. I els nanos, sobretot els nanos, tenim un equipàs de guerrers, una bestiesa de jugadors.
Si baixem dues categories, el Club Esportiu és a l'Oest, qui ha aconseguit quedar campió del grup tercer de la quarta catalana. Tot i l'ascens de forma clara i amb un gran ventall de punts, a diferència respecte a altres equips, aquest ascens era gairebé una obligació per part de la junta directiva i l'equip tècnic. El president del Besalú, Ernest Bassols, explica que és una tranquil·litat tornar a estar a tercera catalana.
A veure, la tercera catalana per nosaltres aquest any és una joia. Havent baixat a quarta catalana i el mal de cap que això ens ha comportat, per nosaltres ara la tercera catalana és respirar.
I per acabar-ho de completar tot plegat, el Sant Pere Màrtir ha aconseguit un ascens històric també fa molt pocs dies mitjançant els play-offs després de derrotar a la Vall d'en Bas als penals i el Camós a la gran final. L'entrenador del Sant Pere Màrtir, Jordi Masó, explicava just després del xiulet final de l'àrbitre que han fet història.
Hem fet història en totes les lletres d'aquest club. Jo quan vaig arribar aquí era un club de barri que costava trobar jugadors i poder-lo pujar 5-6 anys després de tercera, la veritat és que és immillorable amb els amics i amb la junta, que s'ho mereix tot.
Però si alguna petjada han deixat aquests ascensos a la comarca de la Garrotxa és la de la gent, l'afició dels més petits del club per veure els jugadors del primer equip i els camps de futbol plens de gom a gom, independentment que jugués de local o de visitant. 4 ascensos que queden per a la història.
Gràcies, Roger, ho deixem aquí, no tenim més temps i tornem demà a la mateixa hora, des d'aquí, des dels 5 minuts més. Bon dia a tothom.
I si de sobte fa sol? Clic. I si una mica d'esport? Clic. I si quedo amb els amics? Clic. Millor un plat de pasta. Clic. Easy és fàcil. Nova col·lecció Easy Click d'Opticalia. 2x1 en ulleres graduades, una d'elles amb clic. Només a Opticalia i a opticalia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà 12.